bueno, que cuenta.
Canvia parada.
No he entendido nada.
I la censura va ser del germà de Fraga, eh?
Claro.
Sí, això és l'únic que...
5.000 pesetas.
Tornem a posar, a veure si...
Ara sí. Ah, bueno, quita
torna a posar-ho, Xavi.
¿Cuándo sufriste más censura, ya que hablas de ella? ¿Durante el franquismo, la transición o ya en la democracia?
No. No. Del franquismo.
Franquismo, eso sí.
¿Me puedes contar alguna anécdota?
Venga,
de esa
atención.
Sí. Yo hacía una parodia entonces de, por ejemplo, de un tipo que tenía un tic nervioso, en el ojo y en la mano.
¿Ojo y mano?
Y entonces decía el tío, pero lo contaron ahí en la lengua de doble filo, que te casaste un mes y me quedé tranquilo. Otro guajiro poniéndome así, dije que me daba igual, porque sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante, yo sí que más te digo. Por eso tiene bastante. Por esto me pusieron 5.000
es que no hay...
pesetas de multa. Pesetas.
De por mal que pusieron.
El hermano del señor Fraga.
Está claro, claro.
Sí, el hermano del señor Fraga.
Yo no he sido tu marido, pero soy el que más te ha querido.
Això ho has agafat, Montserrat?
Sí, la Montse és experta en entendre.
Sí, però a veure un moment, què més? O només és això?
Llavors, això li van posar una multa per dir això... Però no he entès ben bé en quin context. Però vull dir que va ser l'hermano de Fraga,
però,
no?
Però, Montse, sí, has entès ja molt més que nosaltres. Es nota que et dediques a aquest tema.
No hi enterro.
A veure, Pajares, la preocupació de Pajares ara en aquests moments quin és? I sobretot, que defineixi...
Bueno, senyor Buigues és un gran imitador de Pajares, no? A vostè li encanta imitar Pajares.
Posa-me un moment,
No,
agafa el to.
Torna a posar el tall, no me'l pots posar el següent.
Jesús.
¿Cuándo sufriste más censura? ¿Qué hablas de ella? ¿Durante el franquismo, en la transición o ya en la democracia?
No. Del franquismo.
¿Me puedes contar alguna anécdota?
Una anécdota muy bonita. Tenía un tic en el culo y la película me ha censurado.
Fa igual, ¿eh?
Pero ¿por qué
ho fan magnas? Fue muy bonito. Fa
igual, ¿eh?
Ara calla, calla, ara ho està agafant.
Ah, drogado. La droga por aquí, ya no me acuerdo de nada, porque tengo las neuronas, no me quedo ninguna. Me queda una todavía para poder hablar un poquito y mañana no me queda ninguna y ya podré hablar nunca más. Gracias por escucharme.
Ja.
Us quiero a todos. Us quiero muchísimo.
Bravo.
Molt bé.
Montserrat, que ha dit?
De les millors que té, sisplau.
Us quiero mucho a todos.
Us quiero mucho. Bé, la preocupació...
Que tenia un tic en el culo. Això és el que no he acabat d'entendre.
La preocupació d'Andrés Pajares, quin és? I sobretot defineix els teus
fills. Un tic en el culo?
És el que he dit al principi, tinc un tic en el culo.
Però quin tic es pot tenir el culo?
Pajares, vuelva a repetir-lo.
És una metàfora. Quin tic es pot tenir el cul?
És una metàfora de què? Com és una metàfora, però de què?
Com li ha vingut? Vull dir, de com està el món, d'acord?
Va, per favor, hombre!
Jesús. Però, és que només hi ha un múscul que pot haver-hi un tic.
L'esfínter.
Clar, vull dir,
vosaltres sabeu...
Que s'obre i està aquí
noi,
sense aturador.
Com es nota que no hi ha el clapés, eh? Realment.
Fent un programa...
Sí, bé,
tristíssim.
Puc avançar?
Sí.
La preocupació de Pajares i defineix sobretot un dels seus fills, Andrés Bruguera.
Ai, que bien.
Bruguera. Atenció, escolteu...
Casquejosa?
Atenció, escolteu el que diu del seu fill, eh?
Sí. Qui diu què?
Silencio.
Andrés.
Sí, del seu fill.
La gran preocupación tuya.
Ara sí que se l'ha entès, eh?
Ha cortado.
Hola.
Andrés.
Hola.
Andrés.
Está bien.
Hòstia, ja és l'última que el document de Pajares està allà.
Però no tiene un tic.
Viviendo, además de las guerras. ¿Te preocupa, por ejemplo, más el paro, la inflación?
Está bien. Sí, las dos cosas. Yo tengo una gran pensión, hombre.
¿Eh?
Con 900 euros.
Ah, sí.
Creo que los gastos de comunidad de mi piso son más.
¿Te quejas de la pensión?
¿Mm?
¿Te quejas de esa pensión? Después de pagar tantos impuestos a lo largo de una vida exitosa como la tuya, deberías tener una pensión mayor.
Desde luego. Es tremendo eso.
Andrés Pajares, en un calificativo para Andrés Bruguera, tu hijo.
Atención.
Ah. Pues no sé. Un hijo es un vive su vida.
Mira que pots dir coses, eh? Mira que es fa el que de bé i...
El seu fill com és que es diu? És a posar el cognom de la mare primer?
Sí. Uh-huh.
Que la Lujas és tan fan que ha fet un resum.
No.
Oe.
Està bé?
Sí.
És... Ah. Un hijo és un... Vive su vida.
Va tenir una bona nit, Televisió Espanyola.
Sí, vale. Plano general.
Aquí la gent es queixa pel que es fan servir els diners públics de segons quins programes, però en altres ens és igual.
Escolta'm, tira.
Ben invertit.
Anem a un altre tema, anem a creuar l'Atlàntic, anem a Estats Units, sí. Perquè hi ha una notícia que em va quedar l'atenció, també. Sí, American TV, que és un canal americà que emet des de...
Com es diu?
American TV.
Marica TV?
Ah, avient és Marica TV.
No, America TV.
Se sintoniza.
No, America TV. Van explicar el cas d'una història que va passar a Cuba. Sobretot, avanço ja la gent que vulgui o tingui planejat aquest estiu anar-se a Cuba.
Ui, no.
Que vagi preparant-se, perquè la situació allà no és complicada, és lo següent. Atenció al cas d'aquest pobre home canadenc que va visitar Varadero uns dies.
La muerte de un turista de ese país en Varadero, Cuba, y la repatriación de otro cuerpo a Canadá. La familia Yashjol visitaba Cuba en marzo pasado. El día 22, Farash, de 68 años, sufrió un infarto y murió en Varadero. Que la familia tuvo que esperar durante 8 horas la llegada de un servicio de transporte para recoger el cuerpo, que se encontraba sobre una cama plástica de playa cubierto con una sábana en la arena, próximo al agua. Falleció de un infarto agudo del miocardio. Sus hijos y esposa viajaron a Canadá a la espera de la repatriación del cuerpo. Después de haber pagado miles de dólares a una funeraria canadiense y esta haber realizado los trámites pertinentes con el gobierno cubano, llegó el supuesto cuerpo de Farash a Canadá. Su hija dice que el cuerpo que llegó es el de un hombre de unos 20 años más joven que él, presumiblemente ruso, con pelo y tatuajes. ¿Dónde está el cuerpo de Farash? No sabemos dónde está. ¿Dónde está su cuerpo? O si fue enviado a otra familia.
Bueno, mira,
el disgustàs que ja tens... Sí.
Home, és que...
Que li van enviar amb el llit elàstic, també.
Sí, perquè que parles intel·ligència artificial.
Sí, dolenta, sí. Però... No, perquè estaven doblant la peça de la televisió canadenca.
Però vols dir que no hi ha tot de... gent morta pels avions amunt i avall que no es troben, que la gent no sap...
Cadàvers que pugen en un avió, baixen en un altre, ara n'envien un, ara n'envien un altre. Rocco, moltes gràcies.
A vosaltres. Escolta'm, de Thor, us ha agradat la sèrie
d'ell? Sí.
Encara no l'he vista jo.
De Thor, lo millor de Thor, quan ja s'està acabant, que ho vaig estar mirant tot el capítol...
Qui és l'assassí?
No, això ja ho diran més endavant. Quan s'acaba el programa que surten les lletres, allò al final tot fan una pregunta que veiem si et sona.
Allà era l'oeste. Jo crec que era pitjor que l'oeste. Perquè a l'oeste n'hi havia xèrif. Aquí... no, aquí... aquí n'hi havia la líder més fuerte, saps?
Dones compte, eh? He fet el trending zombie i hasta el Carles Porta, s'apunta que Thor era a l'oeste.
Sí,
Catalunya és a l'oeste.
S'han gastat pasta, perquè han fet inclús una banda sonora intro.
Bueno, serà molt bé. I serà un èxit. Mira, Rocco, parlant de morts, escoltem aquest consell.
El guió de la nostra vida no està escrit, però sí que podem decidir com volem que sigui el seu final. Amb el DBA, el document de voluntats anticipades o també conegut com testament vital, podem deixar registrades instruccions o desitjos que volem per la nostra persona. El DBA permet que, en cas que el nostre estat de salut ens impedeixi complir amb les nostres voluntats, en quedi constància i es pugui acomplir. Des de l'atenció mèdica que desitgem rebre fins a la designació d'un representant, passant per voluntats tan personals com quins tractaments mèdics acceptem rebre i quins no, o quin destí volem pel nostre cos. És important que els professionals de la salut estiguin informats i coneguin el testament vital per ajudar la població a dur-lo a terme. Per això, la Fundació Mèmora, en col·laboració amb el Col·legi de Metges i la Fundació Luzón, ofereix formació per conèixer millor els aspectes bàsics del DBA. No hi ha ningú millor que un mateix per decidir quin final volem per la nostra vida.
Tornem a establir connexió amb la Maria Chinchó. Adéu, Rocco. Maria, bona tarda de nou.
Bona tarda, què tal?
A veure, avança'ns una miqueta on ets, perquè de seguida parlarem d'aquesta qüestió.
Doncs mira, sóc a una església que estan a punt d'enderrocar, és l'església de l'Esperit Sant, a Travessera de Gràcia, 401, aquí a Barcelona, i hi ha una sèrie de feligresos que estan fent guàrdia dia i nit per evitar que això acabi passant. tot i que hi ha un acord de l'arcabisbat i també de la Fundació Blanquerna perquè aquí s'hi acabi construint una nova facultat de la Universitat Blanquerna i pinta que ho tenen malament.
Quan s'hauria de tirar a terra, en teoria?
En teoria, aquest dijous ja la cosa hauria de retirar-se. De fet, es veu que la setmana passada ja els hi van dir que venien i s'emportaven ja totes les coses que quedaven i ja s'enderrocava, però va ser quan van començar a fer guàrdia. Llavors, estan pendents del que pugui passar en les properes hores, però ells d'aquí no tenen intenció de marxar. I des de jo he arribat a quarts de tres i no ha parat d'entrar gent. És un degoteig constant de gent que entra, gent que surt, alguns que es queden durant tota l'estona, però mai deixen sola l'església.
Doncs després ens expliques com va aquesta resistència. En aquest cas no és un desnonament, sinó que és un enderrocament. Home, i per part de, després ens ho explicarà la Maria, d'un ens que no és aliè, diguem-ne, al món de l'església, perquè és la Fundació Blanquerna, que evidentment està lligada a l'església, però en fi, és un embolic que després la Xinxó ens explicarà. Abans, per això, tanquem l'enigma, Maria.
Vinga, va, tanquem l'enigma recordant que demà és l'aniversari de RAC1, que farà 24 anys. Pel desè aniversari es va fer un llibre amb entrevistes als editors de la Casa del Moment i us preguntava a qui es va encarregar aquest llibre. Opció A, a Quim Monzó; opció B, a Mònica Planes; opció C, a Marta Cailà; o opció D, a Sergi Pàmies. I la resposta correcta és la B. Va ser Mònica Planes l'encarregada del llibre dels 10 anys de RAC1, que es deia Ens hem fet grans, per tant ara ja ens hem fet vells.
Sí, totalment.
I ella mateixa ens explica com va ser aquesta experiència de fer el llibre dels 10 anys de RAC1.
Quan RAC1 va fer 10 anys, la ràdio em va encarregar que fes el llibre per resumir aquesta dècada de vida. En el llibre recollia les entrevistes a tots els editors de programes que havien passat per l'emissora en tot aquell temps. Una quarantena de presentadors, des de la Nina, el Pellicer, Santi Villas, l'Albert Tom, la Marta Cailà, el Manel Fuentes, els Òscars, el Xavi Bosch, el Toni Clapés, el Jordi Basté, en Pou, la Laura Rossell, en Jordi González, en Xavi Puig, en Jordi Beltrán, l'Elisenda Camps, la Marta Cáceres, en Quim Morales. I va ser molt bonic poder tenir una estona per conversar amb cadascun d'ells sobre el camí de l'emissora i com havia evolucionat la ràdio en aquells 10 anys. Va ser molt gratificant. I la majoria de converses destacaven un fet molt important: el capital humà de la ràdio com a factor clau. Tots els professionals, que molts venien d'emissores i teles importants, destacaven l'equip de gent que es trobaven quan aterraven a RAC1.
Doncs aquestes són les explicacions de la Mònica Planes. Com ha anat?
Ha anat molt bé, vull dir que molta gent ho recordava, suposo que vosaltres també, no? Ho teníeu claríssim.
I tant.
Bueno, amb les cares que fan...
No. Això ha passat a la reunió, sí, la gent hem dit ho tenim sí claríssim, i hi havia gent que potser per la seva joventut no tenia. Bueno, clar, els de la casa segur que sí.
Clar, però és normal. El senyor Buigas no, vostè, no, senyor Vicenç, no, tampoc.
Jo sí.
Senyor
jo sí.
Marcelí tampoc. Bueno, és igual.
Tenia idea.
De 473 persones, 416, evidentment, l'han encertada, perquè són els que ens escriuen i ens diuen que escolten la ràdio i quins són els programes a partir dels quals es van enganxar a RAC1.
No us escolto mai.
De l'1 al 416, no sé si senyor Buigas...
Ah, bueno...
No, escolti, si ho va fent aquest entusiasme.
399.
I com ho faria?
399.
I com ho faria fent de pajare?
Escolteu, perdoneu un segon, la Mònica Planes...
Ah, no li ve de gust.
La Mònica Planes, sí. Sabeu el telèfon? O sigui,
sí, home, ja li donarem.
No, si l'ha canviat.
Ah, no ho sé, no ho sé.
Truco i no m'agafa...
Com és això?
Perquè hem de fer un llibre, ara amb els 25 anys de RAC1, hem sí? de fer un llibre que es digui Jo, RAC1 i Marconi.
Que estrany que no li agafi.
I diu que no li torna les trucades.
No, perquè jo vaig dir, serà una llarga entrevista amb mi... Amb allò, amb Marconi explicant totes les anècdotes i les coses.
És que va molt enfeinada la Mònica, pobra.
Pot ser, però sí. que no hagués canviat de número de telèfon.
Segurament.
Deu ser això. Deu
també,
ser això,
també, podés ser.
Si Marconi aixequés el cap i em sentís a mi per la ràdio, realment.
Sentir-lo vostè fent de pajares, no?
Per exemple.
Diria, ho arribo a saber i no invento res. Sí.
Com lo faré, pajares?
No, és que ara no ho vol fer, ja. Ara no ho vol fer.
Ah, ja no?
No, això ja és vintage.
Ah. Bueno, doncs diu, salut! Ens ha donat la resposta correcta, simplement salut també per tu, Carme, sí. Perquè és la Carme Escartín que ha dit la resposta de la Mònica Planes, l'encertada, i gràcies a això s'emporta, entre aquestes més de 400 persones, s'emporta ella la tassa, i gràcies al número del senyor Buigas, la tassa del versió i molta xocolata Julon, que hi ha de tota manera xocolata amb llet, sense llet, amb fruit sec, amb vainilla, amb el que vulgueu.
No us escolto mai.
Versió RAC1. Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 30 d'abril tenim el pit sencer de pollastre Carrefour format estalvi a 4,99 € al quilo. Vàlid als hipermercats Carrefour Market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta. Això pots continuar dient que no el sents perquè hi ha soroll de fons, o perquè parlen molt fluixet, o perquè no vocalitzen bé. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Es trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs els productes més eficients del mercat, com els de la marca Grundig. Amb els rentaplats Grundig estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua. Un rentaplats eficient Grundig només gasta 9,5 litres, mentre que si rentes els plats a mà, pots arribar a consumir-ne fins a 90. És el moment d'estalviar llum i aigua. Grundig amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.
El Festival Terramar CaixaBank presenta els únics concerts a Catalunya del pianista Ludovico Einaudi i del violoncel·lista Hauser, i les actuacions de Sopa de Cabra, Antònia Font, Anna Mena i molts més. Del 24 de juliol al 9 d'agost a Sitges, Jo Soc Terramar. I tu? Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si des de l'OMCE expliquéssim els desitjos complets dels premiats per les nostres loteries el 2023, seria una cosa incalculable, perquè...
Momentet. No, serien concretament més de 1.481 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
D'acord, el 2023 des de l'OMCE vam repartir més de 1.481 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complets gràcies a tothom, perquè la loteria de l'OMCE toca molt i toca molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera.
Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
És el vodevil de la ràdio, qui entra i sorgent amb preguntes, amb dubtes. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Com
benvinguda.
Estem?
Avui em fa molta il·lusió, home, recordar que fa anys de la victòria als Oscars, fixeu-vos, avui ens està matxacant el temps, aquest aniversari de RAC1, els 24 anys de RAC1, i la victòria als Oscars de la pel·lícula que va canviar algunes de les regles del cinema del terror. És El silenci dels anells. Anells. Ara.
A mi m'ha passat, abans, que he dit El silenci de... bueno, dels
anells,
silenci, clar.
Dels anells.
Anyells.
Ara, ara.
És El senyor dels anells.
No vaig entendre el que diu.
Jo tampoc.
Per què aquella home vestit de dona?
Ah, aquesta sí. Quina? El silenci dels anyells?
Però aquella home vestit de dona, què representa?
Com vestit de dona?
Hi ha un home mig vestit de dona.
De quina pel·lícula està parlant?
De quina pel·lícula? L'Aníbal Lecter.
Això dels anyells, hi ha aquell que es menja gent.
Sí, és aquesta.
Es menja un policia, es menja un policia.
Sí, aquesta.
Ella, que és la policia, i després hi ha un home que va com vestit de dona.
El Buffalo Bill, no? El que els diu...
Que
fa tants anys
que l'he vista que no ho recordo.
No l'he mai.
Bueno, ni l'estem entenent tampoc a vostè, per tant...
És una idea, una solució per a la sobrepoblació que hi ha al món. Hauríem de ser tots caníbals i menjar-nos i disminuir la població.
Vostè, senyor Buigas, que ha tret el tema del programa, qui li agradaria menjar-se? Ara que, diguem, m'agafa gana aquesta hora de la tarda...
El que tenim clar és que ell sobreviuria, no?
Sí,
perquè
segur.
Perquè
ell
no el voldria, ningú el voldria.
Aquí
es menjaria.
Aquí es menjaria, senyor Buigas.
Però es curaria els ulls com el cap dels conills, que se'n curen els ulls.
El braç.
O de les cabres.
A calla, que ho fa per persones.
El braç.
Ah, braç, sí.
El braç. A tu...
Ara li fa gràcia.
És que m'he mirat d'una manera la Montse.
És que em fa pànic.
No, és que m'ha fet por. No, m'ha fet por a mi.
Què es menja?
L'ungla, una ungla.
Ah, bueno.
Quin angúnia.
Encantada.
Bueno, que fa anys del silenci del senyor.
Mentre aquí fa 32 anys que estàvem parlant del Covid i com es preparava Barcelona pels Jocs Olímpics, doncs als Estats Units l'obra de Jonathan Demme guanyava 5 estatuetes. La pel·lícula, recordem, és l'adaptació de la novel·la homònima de Thomas Harris de 1988 i l'argument, com recordava el senyor Marcelí, que és aquesta jove cadet de l'FBI que busca l'ajuda d'un assassí caníbal i manipulador empresonat per atrapar un altre assassí en sèrie. Els protagonistes, tots els coneixem, Jodie Foster i un grandíssim Anthony Hopkins en el paper del doctor Aníbal Lecter. T'he de dir que per mi és un dels criminals més pertorbadors.
Sí, sí. Quan dius grandíssim, cada vegada més gros, però fa menjant, es va fent gros.
Avui m'he remirat la pel·lícula per buscar algun fragment d'allò i el moment aquell...
És el moment...
Sí, i la mirada, que la càmera s'acosta allà a la conversa entre ells i està enfocant-li els ulls, aquella mirada...
No, i la valentia del càmera, d'apropar-se tant amb aquest paio.
I el Murrió també m'agrada molt.
Sí, el Murrió i quan el traslladen amunt i avall com a Jaime de Marichalar.
Ah, mira, anava a dir el mateix.
Recordeu, el Museu de Cera, que el van treure i el portaven com a nivell lector.
Sí, senyor.
A més, m'ha cridat l'atenció que els dos actors només comparteixen 4 seqüències en tota la peli i Hopkins només apareix 25 minuts, però n'hi ha prou per haver guanyat-se un lloc en el cinema en moments com aquest.
Ahora le toca hablar a usted, Clarice. Caramba. Ya no tiene ningún viaje que ofrecerme. Gracias, Clarice. Gracias.
Dígame su nombre, doctor.
¡Clarice! El expediente del caso. Adiós, Clarice.
Aquest moment de dir Clarice.
I quina veu, eh? Quina veu espectacular.
Camilo García,
clar. Sí, Camilo, es va fer la versió catalana, ho sabíeu. Bueno.
Ah, sí? Del silenci dels anyells.
Vaig fer jo de...
Però vostè, vostè hi ha treballat, també?
Jo vaig aconsellar al Camilo que hiciera l'anunci de Campurrianes. De les galletes.
Per què diu de la versió en català? No entenc.
Bueno, una companyia que em va trucar per fer d'Aníbal Buigas, per fer de caníbal d'aquests, aquesta pel·lícula del silenci dels anyells en català.
En català, eh?
Sí, un curtmetratge que va durar 4 hores i mitja al final. Es va allargar molt a l'hora i vam tenir que passar un càmera ràpida perquè com que ho vam anunciar com a curtmetratge tot super ràpid i sortia jo com a caníbal amb aquella mascareta i a cridar allà, bueno, un tio que estava obsessionat en menjar era diferent, era xai al forn. M'agrada molt xai al forn i estava obsessionat al xai al forn.
L'espatlla de xai.
Tots estem mirant amb cara de veure on va parar, eh? Però bueno, vostè continuï. I anava a dir, Pau Clarís, Pau Clarís, Pau Clarís!
En comptes de Clarís, això deia Pau Clarís.
Ah, perquè era català.
Català. Tot ha passat aquí a Catalunya, està adaptat aquí. Està molt bé. Si volia alguna cosa dolç, de Clarisses, saps les monges aquelles que fan les postres?
Sí, Clarisses.
Bueno, va ser... I després el moment més important, el que millor vaig interpretar, és aquest, el moment culminant del silenci dels anyells.
Ara?
No sentim res, vull dir...
El silenci de les anyells. Sí. Bé,
per cert, sí, qui sí que va fer d'Aníbal Lecter és l'Òscar Vidal, sí. Amb un anunci de condons.
Com?
Recordeu?
Póntelo, pónselo, porque en la moto, Clarice, la carrocería eres tú. Clarice, desde aquí huelo tu pepe. No ho reconec.
Míriam, creiem que havies perdut el cap, però efectivament...
Però sí, l'has perdut.
A la hemeroteca del programa hi ha coses estranyíssimes.
Hi ha coses estranyíssimes.
Però com has anat a parar aquí?
Aquest no ho vulguis pas saber.
Bueno, parlant de gent que es menja els uns als altres, primeres concrecions de Pedro Sánchez sobre la seva croada contra les informacions falses, perquè resulta que de tot això que ha passat, sí. De tot aquest país aturat, sí, de tots aquests nervis per veure què deia, estan arribant les primeres mesures i és una croada contra les informacions falses. Ara, com es farà? Tampoc ho sabem.
Tampoc te n'esperis molt, però bé, avui n'ha parlat en una entrevista a la cadena SER, la reforma judicial seria una d'elles per sortejar el bloqueig del PP i el control del finançament dels mitjans de comunicació que difonguin notícies falses. Diu que hi ha portals d'internet que són pamflets abonats a inventar-se notícies, fins i tot enquestes.
S'inventen les enquestes, pero de una manera absolutamente descarada, porque las encuestas, los estudios demoscópicos, se han convertido en otra herramienta de desgaste electoral, porque aquí estamos en la demonización del adversario para convertirlo en enemigo público número uno. Y vale todo, la mentira, la difamación y la utilización hasta incluso de la opinión publicada.
I fins aquí, diu que totes les reformes que planteja s'han de consensuar, i això és una tasca impossible ara mateix. Ell insisteix que no s'ha mogut per càlcul electoral i que diu que ho ha passat molt malament aquests dies.
He debatido conmigo mismo, lo he pasado mal, he dormido muy poco, he comido menos, pero he encontrado la fuerza necesaria, el empuje y el apoyo
no
necesario
menjat,
como
no
para
no ha dormit, ja ho tenia raó l'Armenteres, que
sí, aquella cara que feia... Dos hores, dos hores.
Ara, però, atenció, no només es veu capaç d'acabar la legislatura, sinó atenció de tornar-se a presentar.
Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder en este caso del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer.
A més, no vol abordar, diu, cap debat de successió al PSOE, tot i el buit de poder del cap de setmana.
Doncs ja ens acompanya un especialista en la matèria que crec que ens pot explicar moltes coses. És Carlos Herrera. Carlos, bona tarda, bones tardes.
Buenas tardes. Carai. Bienvenidos en Herrera en COPE.
Cada dia és més profund,
Bienvenidos en este programa donde la verdad siempre asoma por la ventana. Sube una sintonía, por favor. Vamos a hablar del tema de la cartita de Sánchez.
Això és un locutor, això és un locutor.
M'agrada més la sintonia que ell, però vaja.
Pocos hemos ido al kit de la cuestión, como hemos ido en Herrera, en COPE. Los trastornos mentales del presidente, así nos lo contó don Luis Aramburu, autor... Escuchando un poco para poder dar la entonación adecuada. Nos lo contó don Luis Aramburu, autor del libro de Pedro Sánchez y el síndrome del narciso. Aquí lo tenemos.
Luis Aramburu, muy buenos días.
Buenos días.
Un político que solo piensa en sí mismo, como dice Uriarte, ¿es uno de los rasgos que sugieren un síndrome narcisista, como aludes desde el mismo título del libro?
El perfil del narcisista, hay como nueve parámetros o nueve indicadores que indican la existencia o no de un narcisista. Y efectivamente, nuestro presidente está inmerso en los nueve parámetros que indican dicha. Es un trastorno de personalidad, en definitiva.
En los nueve, no se salva ni d'un,
Está grillat tot
completo narcisista. Básicamente...
Cuidado.
Síndrome Sánchez tiene que ver con la creencia de que es Dios. Sánchez se cree...
Ay, Dios. Es que aspira, es una aspiradora, ¿eh?
Sí,
también es un auténtico resentido, también lo hablamos.
Él es el que desempeña la bondad, la belleza, los valores positivos. Es decir, es la virtud, es la encarnación de la virtud. Él, el Narciso, de alguna forma es el... elegido por los dioses. Claro. Y esta manera de desempeñar el victimismo viene muy 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 a pelo de lo que se puede llamar o se llama la cultura woke, es decir, la cultura de los resentidos.
Perdoni un segon, el senyor Aramburu,
Aramburu. Don Luis Aramburu.
El senyor Aramburu, que té un telèfon del temps de la República. Perquè és que sonava...
Jo crec que truca des de la República.
Que sonava...
És Regreso al Futuro.
Truca des de llavors. El programa no és molt republicà.
No, doncs dels anys 40.
Sonava perfectament. Sonava perfectament.
I no genera cap inquietud, eh? L'entrevista continua...
I ja. Potser si han estat un hora, xerrant.
Sí, és que és igual.
Si veus el...
Digue.
Oi.
Resumen és que Sánchez és un trastornado y un adolescente. Y ya dijimos nosotros dos días antes en COPE que...
Te estás chupando el labio, ¿eh? Estás aspirando tanto que te chupas el labio.
M'enganxaré perquè xucarà d'una manera que m'agafarà i entraré.
Dijimos nosotros dos días antes en COPE que Sánchez no iba a dimitir.
Entra de lleno en lo que es la definición del trastorno de personalidad narcisista, es decir, es la reacción ante el desamor, es la reacción ante la incomprensión de una parte de la sociedad, los jueces, los periodistas, etcétera, que no entienden la grandeza, la belleza, la bondad de nuestro presidente, ¿no? Entonces reacciona de esa forma tan tan adolescente, pero yo creo que dimitir no va a dimitir.
Oh. El lunes, sí.
És un subwoofer, eh? No és un presentador, està presentant un subwoofer. Tornem a escoltar aquest últim document i fixeu-vos, eh? Sí, només diu A, eh?
Tan adolescent que... Però jo crec que dimitir no va dimitir.
El lunes, sí.
Això és un locutor.
Senyor Barcelino?
Sí. Sí, digue vostè. Jo l'escutxo bé. Hola?
És que em xuclarà.
Mira cap aquí, que...
Don Herrera.
T'està agafant la màniga del jersei, eh?
Don Herrera. No, però...
Gràcies, Carlos.
Déjame la manga, que me l'has xuclat.
És com la veu de Déu.
Sí.
Déjame.
Què passa ara?
Està arrencant, es de no, ara. Sortirà volant.
Que pena.
Que pena. Hola?
Que pena esta gente.
I tant, és una vergüenza. Que
se cree guapa y... a que le gusta escucharse.
Don Carlos, muchas gracias. Canviant d'història, el govern manté les restriccions per la sequera, tot i l'aigua, com diria el senyor Marcelí, a gogó, que ha caigut aquests dies.
És que no ho veus al Riera.
Sí, però no és suficient.
Doncs mira, la Generalitat diu que vol esperar a veure com evolucionen les dades i la previsió del temps abans de fer cap pas. Ara mateix, els embassaments de les conques internes han guanyat 7 hectòmetres cúbics.
Fixa't.
I ja estan per sobre del 19%.
Fixa't.
També s'està recuperant el sistema Ter-Llobregat per sobre del 20%. Fixa't. I el Darnius Boadella a l'Empordà, que supera ara el 12,5%, quan fa dos mesos, recordem, estava a punt de baixar de l'11%. Tot i això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat no relaxar-se.
Considerem que no ha arribat encara el moment de desfer aquelles mesures que s'havien pres, de revertir les limitacions. Els números són molt més bons del que eren, és veritat, però no perdem de vista la totalitat. Avui estem parlant de que els embassaments estan a un 20% de la seva capacitat. Per tant, a simple vista, si els mirem, veiem que els nivells continuen sent baixos, si no molt baixos.
Però perdoneu un moment, a veure, és que Què vol dir no relaxar-se? Si plou, 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 i si no plou, no plou. És que vull dir, jo no hi puc fer res. O surto amb ella, amb els del govern, a fer la dansa de la pluja al pati dels tarongers, amb els índios, i fem la dansa de la pluja...
Ho diu a nivell de mesures, que vigili vostè amb l'aixeta i totes aquestes coses, que no relaxi amb les mesures i que vigili. Se li ha d'explicar tot.
Home, ja vigilo amb l'aixeta, la dutxa i tot això.
Clar, que, no, que la gent
mira,
veu...
Aquí estem, aquí estem.
Epa.
Mira, aquí hi ha la senyora Plaja i jo fent la dansa de la pluja al pati dels tarongers.
La dansa de la plaja. No de la pluja, la dansa de la plaja.
Que el Meteocat calcula que caldrien almenys un o dos episodis de pluja com aquest que hem tingut per plantejar-se sortir de l'estat d'emergència.
A veure, ha pujat, eh?
El que ha pujat.
Ha plogut com mai, home.
Sí, i tant, ahir va ploure molt.
Feia 3 anys que no plovia així.
Exacte. Sí. A partir de quan? Quan jo vaig treure la cançó a les xarxes, a l'Atletic B. El divendres jo vaig treure la cançó a les xarxes l'Atletic B. I ha plogut com mai ha plogut. Això hauria de cobrar jo uns royalties o algo per cada centímetre que he pujat, la Generalitat m'hauria de pagar algo. A part Aliceu.
Sembla que canti el vàter, però...
S'han de veure els moviments,
No, no s'han de veure,
estic traficat al personatge.
La cara crec que és millor veure.
O no.
Ja.
Es troba.
Quina interpretació, eh?
El mi aquest...
Que digueu.
Rima amb l'edifici.
Cyrus. Quina passió.
M'està patant a les xarxes, això. Està patant.
Els timpans peten.
I ara que faré... El meu Bizum per ingressar-me diners i jo puc fer ploure en llocs privats, a la segona residència on tinc les piscines, per exemple, pam! Allà, en llocs localitzats... Puc fer-ho també,
eh? Per què crida tant? Aquí hi ha un moment que crida...
No ho faria una miqueta en directe, una miqueta?
No tens el karaoke de l'Eri B?
Aquí acaba. Un èxit.
Gràcies, senyor Buigas. Canviem radicalment d'història. Dia clau en el judici contra Daniel Sancho per l'assassinat del metge colombià Edwin Arrieta. Avui Sancho ha explicat la seva versió dels fets davant del jutge de la Cort Provincial de Coxsamui, reiterant que no va ser un crim premeditat. Aquesta hora de la tarda parlem amb una persona que fa molt temps que hi és, molts dies que hi és, i encara no l'havíem saludat, que és la Mar Poyato. Mar, bona tarda.
Bona nit, què tal, com esteu?
Hola. Què tal, com estàs? Benvinguda.
Quina hora és? Doncs ara mateix, a 9:37 del vespre.
Molt bé. Escolta, parlarem també de seguida del cas, però quin és el dia a dia dels periodistes que ho esteu seguint?
Doncs el dia a dia és intens, eh? Molta gent em diu, oh, estàs a Tailàndia, quines vacances... Home, una mica de tot, vull dir, és intens, ens llevem molt d'hora, les sessions del judici comencen a les 9 del matí, però s'ha de ser a les 8:10, un quart de 9, per començar a rebre els advocats, els assistents del judici, perquè són els únics que ens poden donar pistes del que passa dins, perquè quan no hi podem entrar, hem de parlar amb ells a l'entrada i a la sortida. Per tant, hem de fer moltíssimes guàrdies, unes guàrdies que a més es fan a temperatures de 40-42 graus, amb una humitat entre el 70-80%. Per tant,
perquè si no tinc mal entès, hi ha hagut una onada de calor, no?, fa poc.
Hi ha hagut una onada de calor. Aquí a Tailàndia, ara, abril, principis de maig, és com si fos l'agost, juliol-agost nostre, és a dir, el màxim període de calor de tot l'any. I a més de ser a ple estiu, és que hi ha hagut una onada de calor amb temperatures extremes. De fet, la setmana passada teníem alertes del govern tailandès que deia que durant les hores centrals del dia no voltessis gaire pel carrer. El que passa és que aquí, hores centrals del dia, la Sol...
Com que no tenim un so gaire bo amb la Mar, el que podem fer és tornar-la a retrucar una altra vegada, a veure si la connexió funciona millor. Hem de dir, Míriam, que a banda del que ens explicava la Mar del dia a dia dels periodistes, que per cert crec que es va haver de suspendre fins i tot una de les sessions per una onada de calor, perquè no funcionava l'aire condicionat de la sala.
No, en principi, el dia que havia de declarar Sancho, va petar la màquina de l'aire condicionat del jutjat. I clar, la sessió era terrorífica allà dins i es va suspendre fins avui, que en teoria doncs ha declarat Sancho, també tres agents de policies, i estaven pendents de si donava temps de que declarés el pare de Sancho. Crec que al final serà demà, però sí, aquesta onada de calor ha afectat de ple el judici.
A veure si ja tenim un so millor, encara no la tenim. Recordem que Daniel Sancho, de 29 anys, està acusat d'assassinar amb premeditació un amic íntim, 15 anys més gran que ell, el cirurgià plàstic colombià Edwin Arrieta. Aquest crim va tenir lloc el 2 d'agost passat a l'illa de Pagan, i tot i que el jove espanyol va acabar confessant la seva autoria a la policia tailandesa, setmanes després va declarar que havia actuat en defensa pròpia, que aquesta és la base de la defensa de Daniel Sancho, i que Arrieta s'havia colpejat accidentalment.
O sigui, aquí la línia de la defensa...
Hi ha moltes altres coses a aclarir, com per exemple que...
El va esbocinar després del cop.
Sí, aquest seria un dels temes clau.
Sí, que no s'ha trobat, tot el cos, l'arma del crim, etcètera, etcètera. A més, recordem que la tàctica, la línia argumental de la defensa, és intentar demostrar que ell no tenia planejat aquest assassinat, que va ser un accidental, i per tant intentar evitar que el condemnin a pena de mort, perquè allà aquest delicte, aquesta condemna existeix, i que el condemnin a cadena perpètua, que és el que doncs la defensa de Sancho està intentant durant tot aquest judici.
Deu ser la color que ha afectat a les comunicacions, no sé si la tenim encara. Doncs fem una petita pausa i de seguida tornem amb la Mar Poyato per explicar-nos el que ha de ser, o el que ha estat en el seu cas, perquè ja és de nit, un dels dies claus d'aquest cas que va revolucionar a un munt de gent durant les vacances d'aquest
l'estiu passat.
Em diuen que ja la tenim. Mar, disculpa, que no et sentíem prou bé. Hola, Mar? No la tenim. Fem una pausa i de seguida tornem al versió RAC1.
RAC1.
No et perdis Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarasau i Pere Arquillué de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Del 4 de maig al 2 de juny t'esperem a la 25a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
Segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca a Begur.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Comença la setmana Moto Guzzi a Motos Balart. Del 6 al 11 de maig podreu comprar qualsevol Moto Guzzi amb uns descomptes excepcionals en vehicles en estoc. A més, limitació a 2, assegurança i matriculació, tot gratis. Apanya't, si no corres, volen. Més informació a motosbalart.com, carrer de Calvet 49, Barcelona. Comença la setmana Moto Guzzi a Motos Balart.
una de seitons, una de braves, uns cafès i un croissant per la taula 3, una amanida i un planxat per la 4, un lemon pie.
Vine al nou Umbracle de l'Illa, la millor terrassa gastronòmica a l'aire lliure de Barcelona, per passejar i menjar durant tot el dia. Quedem a l'Umbracle de l'Illa?
RAC més 1, podcast.
Mots, expressions, vocables. Cada dia moren milers de paraules. Ja no saben parlar, ja no saben qui són. Però bueno, això és més cosa seva, que realment hi estan treballant, Alta definició. Un podcast que no necessita context per confirmar que no tenen ni idea de res.
Alta definició, amb Jael Brusca, Sergi Ferrer i Najet Aulet. Escolteu-lo cada 15 dies a l'app i al web de RAC1.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva, llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
El minut a minut de RAC1
més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio
actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1
renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Doncs recuperem aquesta connexió amb la Mar Puyato des de Tailàndia. Mar, ens deies que clar, que la feina és complicada perquè com que no s'us deixa accedir al que és l'acord provincial, només us baseu en les explicacions que donen els testimonis quan surten. I entenc que no tots deuen voler parlar.
No, evidentment. El que bàsicament ens en refiem del que ens expliquin els advocats, però clar, has d'estar alerta perquè cada advocat t'explicarà el que li interessa, el que defensa de la seva part, no? Llavors, no podem accedir a la sala, se'ns va vetar des del primer dia. Hem insistit durant aquest temps, perquè aquest judici va començar a principis d'abril, fins i tot vam fer una carta al president del tribunal d'aquest acord de Samui, vam fer una carta als periodistes que estàvem aquí cobrint aquest judici, se'ns va reclamar tota una sèrie de documentació per poder presentar aquest document, demanant, si us plau, que com a mínim aquesta última setmana, i coincidint amb la declaració de Daniel Sancho, se'ns deixés accedir una mica per poder donar més cobertura i informar millor del que és aquest cas, no? Aquest judici. Se'ns va respondre molt educadament, perquè aquí a Tailàndia això sí que ho tenen, són molt educats, tot ho fan amb un somriure a la cara.
Et diuen però, que no, però amb un somriure.
Exacte. Ens van venir a dir que la sala és molt petita, que hi ha molta gent i que no hi cabíem. I que, per tant, com que no hi cabem, no hi podeu entrar i ja us esteu bé allà fora, a 42 graus de temperatura, tot el dia allà fora. Per tant, és el que ens toca fer, doncs, esperar que entrin i surtin els advocats, els testimonis. Molts testimonis no volen parlar, molts no parlen. És molt difícil comunicar-se perquè no tothom parla anglès o parla un anglès que costa molt d'entendre. La majoria parla en tai, llavors sí que tenim una sèrie d'intèrprets, una sèrie de traductors que ens ajuden, però la cobertura d'aquest cas, d'aquest judici, és força complicada.
Marc, per resumir-ho i que ho acabem d'entendre, perquè aquí amb el senyor Marcelo ho estaven discutint ara mateix, o sigui, Daniel Sancho diu que bueno, de fet va acabar confessant la seva autoria a la policia, setmanes després va declarar que havia actuat en defensa pròpia i que Rieta havia, bueno, s'havia colpejat accidentalment, però tot això com lliga amb el que sabem de l'esquarterament posterior?
A veure, ell va confessar al principi de tot quan el van detenir, però curiosament va canviar la versió quan va canviar d'advocats. Ell té tot un equip d'advocats espanyols, però aquests advocats espanyols el que fan és assessorar a l'advocat tailandès, perquè aquí els advocats espanyols no es poden presentar com a part per defensar-lo en aquest judici, sinó ha de tenir un advocat tailandès i ell té un advocat d'ofici. Més o menys es coordina amb l'advocat tailandès. Aquest equip d'espanyol es va coordinar amb l'advocat tailandès i van definir una estratègia de defensa basada en què Daniel Sancho i Edwin Arrieta es van discutir aquella nit, i fruit d'aquella baralla, doncs, Arrieta Daniel Sancho li va donar un cop a Rieta, va caure, es va donar un fort cop al cap i això seria el que li hauria provocat la mort. Fins ara sabem, amb el que sabem dels informes forenses i amb les peces del cos que s'han localitzat, perquè no s'han localitzat totes, sabem que sí, els metges diuen, els forenses, que Rieta tenia un fort cop al cap provocat per un objecte contundent. Mm-hmm. Llavors, quadraria bastant, no, amb el tema de la baralla. Ara bé, hi ha moltes altres incògnites. No ha aparegut el tòrax, que és una part fonamental, no, per resbrinar quina és la causa de la mort, perquè també hi ha ganivets. Daniel Sancho va anar a comprar tota una sèrie de ganivets abans del crim, que tenia... Tampoc s'ha trobat ADN de la víctima, de Duna Rieta, a cap d'aquests ganivets que Daniel Sancho va anar a comprar. Per tant, què ens trobem amb tot això? I de fet el fiscal ens ho ha reconegut en off. El fiscal no parla públicament, però sí que ens ho ha reconegut en una d'aquestes entrades i sortides, que els hi està costant molt demostrar aquesta premeditació, aquest assassinat premeditat, perquè no hi ha proves, no hi ha proves que confirmin que Daniel Sancho tenia plans per matar Duna Rieta, no? Llavors aquest és el canvi important que durant aquests dies hi ha hagut, que d'assassinat premeditat, que és el que l'acusa la fiscalia i que s'enfrontaria a pena de mort o cadena perpètua, doncs ara tenim que falten tota una sèrie de proves que no poden demostrar que va ser assassinat premeditat i ara estaríem, doncs, amb que possiblement la condemna sigui per homicidi imprudent.
S'ha vist la defensa i la fiscalia parlant en algun local? Això vol dir que es pot apuntar a algun tipus de pacte?
Això, aquesta font no és gaire fiable.
Molt
aquesta
bé.
Font no és... sí, no, no se'ls ha vist. No hi ha cap imatge on s'hagi vist l'advocat de Sancho i el fiscal, o fins i tot el pare de Daniel Sancho i el fiscal. No hi ha cap imatge. Són rumors, rumors que corren, que certs mitjans s'han dedicat a escampar, però no hi ha res confirmat. Ara bé, per què surt tot això? Sí, perquè Tailàndia és un país corrupte. Vull dir, és un país on es basa, on qui té poder, on qui té diners, aconsegueix moltes més coses que qui no en té. Per exemple, a la presó. L'altre dia parlàvem, a RAC1 vam poder parlar amb familiars, amb funcionaris de la presó de Samui, que ens explicaven, no, aquest...
Ui, sembla que tenim alguna dificultat amb aquesta connexió. Jo crec que ha quedat prou clar la importància del dia d'avui. Hem escoltat una miqueta quines eren les versions i, en tot cas, un altre dia amb més tranquil·litat ja tornarem a parlar amb la Mar Poyato, que ens expliqui com va aquest cas. Canviem d'història. Abans saludàvem a la Maria Chinchó, que la teníem desplaçada fora de l'estudi, perquè la tenim a l'església de l'Esperit Sant de Barcelona, on hi ha feligresos fent guàrdia per evitar-ne l'enderrocament. Maria, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu de nou?
Molt bé. A veure, explica'ns-ho, perquè ens ha sorprès molt la notícia. Estem parlant de la resistència, no?
Exactament, és això, i acabo de viure com funciona la resistència en una església en directe, perquè us heu d'imaginar que hi ha un seguit de feligresos aquí a l'església de l'Esperit Sant vetllant d'alguna manera, protegint la sagrada forma, és a dir, l'hòstia que s'ha consagrat i que està dins de la custòdia, que representa d'alguna manera el Santíssim, perquè l'arcabisbat de Barcelona ha donat ordres de retirar-lo i així poder enderrocar, començar l'enderrocament d'aquesta església. I a qui li han donat les ordres? Doncs al rector. Per tant, cada vegada que el rector baixa de casa seva, que és aquí dalt de la parròquia, dalt de l'església, baixa cap a baix, intenta entrar a la capella on hi ha aquests feligresos per endur-se'n el Santíssim i així poder començar aquestes obres. I es posen tots els feligresos intentant parar, aturar l'entrada del rector cada vegada que ell ho intenta. Un rector que fa
Maria,
11 anys i mig.
Però quina escena, no, també? O sigui, un rector contra els seus propis feligresos. Però,
no és la primera vegada que passa.
Bueno, però vull dir, però que van amb la força per davant o ho discuteixen o com entra aquest senyor?
Ell ho intenta. Mira, el tinc aquí, el rector, que és el José Mari Llorca. José Mari, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Vostè, cada vegada que baixa, mira que va amb crosses, perquè em sembla que està una mica fumut i ara mateix està de baixes, però tot i així li han donat ordres que ha de retirar el Santíssim.
No, jo els he dit molt en sèrio, no? Que si el bisbe diu que això s'ha de retirar, evidentment no té sentit que estigui el Santíssim aquí si van a tirar les parets, no? I aleshores, amb bon criteri, jo crec que pues, han donat l'ordre de dir de que es retiri. I ja està. I no solament jo, l'altre dia va vindre un altre mossèn, un altre, dos, tres mossèns, un altre de Sant Pau, un altre d'alt, i no, no podem entrar, no? Per què no? Perquè no ens deixen, no? I això, per una banda, dona un sentit molt, molt interessant de defensa del que és el valor més essencial, més que la vidriera, eh? Més essencial de l'Església, que és el Santíssim Sacrament, no? Però, clar, nosaltres tenim que obeir el bisbe en aquest sentit.
Vostè d'obeir el bisbe, però llavors es troba amb les feligreses, aquí per exemple et dic una petita representació, l'Imma, la Conxi i l'Amèrica. Bona tarda a totes, com esteu?
Bona tarda.
Cada vegada que ve el rector us poseu com si fóssiu Mossos d'Esquadra, eh?
Sí, no el deixem entrar, ell ho intenta moltes vegades, però tanquem la porta i perquè no pugui entrar ja està, o posem, hem posat els bancs davant de la porta de casa seva perquè no pugui obrir.
Carai.
No pugui obrir. Hosti. I bueno,
sí, perquè hi ha una, és a dir, ell pot entrar, diguem, per la porta de fora o pot entrar per la porta que connecta casa seva amb la capella, llavors l'han com d'alguna manera tapiat amb una sèrie de bancs perquè així des de dintre no es pot, no es pot entrar, i així eviten que pugui agafar el Santíssim. Clar, jo entenc que vostè, rector, està entre l'espasa i la paret.
Sí, com t'he dit abans, més a l'espasa que a la paret, no? Però en el sentit que, bueno, jo haig d'obrir i haig d'intentar fer-ho. I ho intento fer, no? I algun dia se'n descuidaran i ho faré.
Hòstia, oh.
A veure...
Ai, 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 ai.
No, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Porque nosotros estamos cumpliendo con la adoración perpetua, que fue autorizada por nuestro obispo Juan José Omella. Por lo tanto, nosotros somos de adoración perpetua y estamos cumpliendo con nuestro deber de adorar a Jesús sacramentado. Uh-huh. Es nuestro deber estar de rodillas ante él, rezando por todos los políticos, por nuestro obispo Juan José Omella, por nuestro sacerdote que está enfermito, que lo queremos mucho. Sí, por los periodistas, por todo, por los niños.
Vostès adoren aquí, és una església de duració 24 hores, sí, sí. I per tant sempre hi ha algú, però el que diu el rector és que en algun moment s'acabaran despistant, ell entrarà i podrà treure el Santíssim. Què en diu, Conxi?
Si nuestro señor lo permite, no despistaremos, pero él está ahí y no se ha movido de ahí y no se va a mover de ahí y quiere estar con nosotros en su capilla de adoración. Que nos la concedieron por eso, porque somos unos adoradores que estamos de día y de noche con él, haciéndole, bueno, no haciéndole compañía, estamos con él. Él es el que nos hace compañía a nosotros y, bueno, si él quiere que nos despistemos, nos despistaremos. Pero...
Imma, que tu t'has batejat aquí sí. Tens un munt de records en aquesta església. Sí, què vols dir?
Bueno, volia afegir a el que han dit elles que aquesta capella d'adoració la va inaugurar el bisbe Xavier Vilanova, el bisbe auxiliar. Que, bueno, pues això, que se sàpiga, no? I jo el record que tinc des de petita havia vingut a... Van batejar aquí. Vaig fer la primera comunió, després vaig estar venint a l'esplai, a la confirmació, s'han casat els meus germans, el funeral de la meva mare, bueno, és una vida sencera, i com jo, molta gent, molts feligresos.
Clar, el que diuen ara és aquest edifici, aquesta església, que són 5.000 metres quadrats, és enorme, s'enderroca, sí. I aquí s'hi construirà una facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna. Però,
que això, Maria, disculpa, diuen... clar, no sí. Ho acabo d'entendre, perquè la Blanquerna, diguem-ne, és pro-església, si no tinc mal entès.
Sí, sí.
Però, sí, per això han arribat
sí.
A un acord.
Han arribat a un acord justament amb l'arcabisbat, i l'acord també figura que dintre d'aquesta nova facultat hi haurà també una església bastant més petita, d'uns 700 metres quadrats, però no us ho acabeu de creure, no us en refieu?
Bueno, és que s'han fet les coses d'una manera que no ens sembla bé, perquè quan va venir el cardenal ja estava signat, quan va venir a donar explicacions als feligresos, ja estava signat. Vull dir, han fet coses com això del Santíssim, també. Havia de ser fins al dia 1 o 2, el 2 en teoria comença l'enderrocament, però estem pendents d'un recurs que s'ha fet. Vull dir, no estan respectant plaços, a mi em sembla això. I per això ens hem decidit a posar un fre.
Alguns oients ens estan, disculpa, alguns oients ens estan preguntant si el que estem escoltant és un gag o una broma. No. És la realitat, eh? La Xinxó està a l'església de l'Esperit Sant de Barcelona amb amenaça d'enderrocament i amb una resistència a l'església 24 hores.
Exacte, i l'amenaça directa al rector, que també és la primera vegada que parla amb un mitjà de comunicació, i que ens l'hem trobat, doncs això, intentant entrar, però amb aquests feligresos que eviten l'entrada. Dèiem que hi havia un recurs i que aquesta, jo crec que és de moment l'única esperança que tenen aquests feligresos perquè la cosa doncs s'aturi, que és aquest vitrall que tenim aquí. Són 200 metres quadrats de vitrall, és el més gran de Catalunya, si no m'equivoco, rector?
Sí, és el més gran de Catalunya.